Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 27 d'abril i tornem a Esport 3. És un home edition, és més curt, ho fem des de casa, però som molt feliços. Hem estat des del primer dia del confinament treballant des de casa. Hem fet aquesta home edition a les xarxes socials, a Twitter, a Facebook, a Instagram i a YouTube. Però ens feia molta il·lusió tornar al canal o un dels canals habituals, com és la televisió. A partir d'avui, cada dia, de dilluns a divendres, ens tindreu aquí per explicar-vos en un format reduït de 15 minuts què ha passat el dia i posar-hi un punt d'anàlisi i de bon humor. Gràcies per ser-hi, seguim confinats i treballant. Bona nit, això és la Home Edition del Club de la Mitjanit. I aquí som, com sempre. Gatodiel, com estàs?
Què tal? Bona nit!
Aquí a la tele, eh?
Anava
a dir com sempre, no, perquè som a casa, no. Ja veus que aquest panorama la gent s'hi comença a acostumar, tu també, ho tens molt ben, molt ordenat.
Aquests fons, les cortines de colors...
Sí, més que d'acostum. Serà més curt, que ningú... Ah, que és, és que és més curt. Home Edition són 15 minuts, per tant, 15 minutets.
I avui... No hi ha banqueta, no hi ha moltes cosetes.
Hi ha el que hi ha. I avui el primer que tenim és una informació de la FIFA que, preveient que els finals de temporada poden ser molt durs pels futbolistes, sobretot molta acumulació de minuts, canvis importants a la vista?
Sí, home, un de destacat. Afegiran canvis en cada partit. Fins ara se'n podien fer 3, doncs la FIFA proposa que es puguin fer 5 canvis en cada equip, en cada partit, perdó, serà de forma momentània i s'aplicaria des d'ara, quan comencin les competicions, fins al 2021.
Però atenció que la FIFA no és l'única preocupada, també ho està el Barça. Donem pas, Laia, un dels nostres col·laboradors habituals al Club de la Mitjanit. Javi Miguel, com estàs?
Bona tarda, bona nit, ja, aquí.
Hola, hola.
Com?
Com estàs?
Bé.
Com ho portes?
Bé, t'estic dient això, que bona nit ja, no? Aquesta, ja, aquesta
sí.
Hora.
Home, sí, 3:15 és el programa.
Això del confinament potser t'ha canviat el sistema horari, però d'entrada sí, és de nit.
Vaig molt perdut, t'ho dic en sèrio. No. Vaig molt perdut.
No necessitem semàfor, de moment, però crec que tens una...
Sí, sí, perdona, no seràs tu semàfor. Jo visc amb un semàfor confinat.
Què dius?
Sí, el tens aquí sempre, eh?
Jo el tinc aquí, sempre a punt.
Ah, mira ara. Home!
Bueno, no sé si veieu el color. Veieu el color, no?
No, no ho acabo de veure.
No l'acabo de veure, doncs és un color dels que t'agrada molt a tu.
Àmbar o verd?
Quin crec?
Vermell, llavors.
Àmbar o verd? Àmbar o verd, si no, no m'agrada.
Color vermell.
Escolta'm, va, deixa estar el semàfor, que avui tenim molt poc temps. De fet, tenim molt poc temps normalment. Perquè dèiem que a la FIFA estan preocupats per què passarà després del confinament, però també al Barça hi ha cert nivell de preocupació per l'estat físic dels futbolistes.
Doncs no, més que certa, molta preocupació. Moltíssima, podríem dir. De fet, han fet un document... Bueno, de fet, han encarregat un document als preparadors físics i als serveis mèdics del Futbol Club Barcelona perquè saber una mica quin és el context que es mouran ara i després de que comenci l'activitat tant a la ciutat esportiva com després a la competició. I les conclusions, així a bote pronto que es diu, és estem davant d'una tormenta, tempesta perfecta.
Perquè han quantificat en quin percentatge els futbolistes poden arribar després del confinament? És a dir, si normalment estan al 100%, a quin percentatge estan i poden arribar al 100% abans de tornar a competir?
A veure, la primera part estan a un 30% ara mateix. O sigui, estem parlant amb 6 setmanes de confinament, que ja van cap a la 7. Ara mateix, totes les avaluacions que tenen de tots els jugadors, estem parlant d'un 30% de com van arribar. O sigui, han perdut ja un 70% durant el confinament. Això vol dir que, quan arribi...
Digues.
Quan arribin a la ciutat esportiva a començar a entrenar, tenen que recuperar aquest 70%. I podran fer-ho? Doncs el document aquest de 30 planes que han fet ja diu que impossible. No es podrà recuperar.
Perquè... Però els jugadors han estat entrenant-se aquests dies, estan fent-ho a casa, però els deu faltar molta part de l'entrenament que no poden fer ni solitària ni de cap manera, no?
Clar, o sigui, tots els exercicis que estan fent, que és una part important de la seva tasca, és un exercicis inespecífics. Què vol dir això? Que són exercicis que poden fer qualsevol persona, no són específics al 100% dels futbolistes i molt menys d'elit. Per què? Perquè necessiten mecanismes especials tant en la pilota, tant en l'esprint, tant a l'hora de fer exercicis amb l'equip, amb col·lectius, i això no ho tenen. O sigui, tenen un exercici, un entrenament bàsic de manteniment. Però això no dona. I menys quan va passant el temps. O sigui, cada vegada dona menys. Perquè cada vegada també és un problema mental. O sigui, els jugadors també necessiten donar una aportació més gran i no poden. I aleshores és com una situació que podem dir límit, que és molt difícil de readaptar. I més pel protocol que seguirà la Lliga una vegada comencin els entrenaments. Perquè si ja estem parlant de que ells calculen, en aquest estudi, que necessiten un 50% del temps que ha durat el confinament per readaptar el jugador. O sigui, si són 2 mesos...
Un mes.
Un mes. Però això seria en condicions normals, no en les condicions que es trobaran els jugadors. Que és a dir, entrenaments individuals la primera setmana, entrenaments en grup de 2 o 3 persones la segona setmana, entrenaments en grup de 6 o 8 la tercera setmana i l'última setmana entrenament amb tots. Això és absolutament tan novedós i tan difícil de valorar que el plantejament ja inicial que han fet és no arribarem al 100% en cap cas de recuperació.
Sí. Sigui com sigui, la conclusió final és compte amb les lesions.
Sí, no, de fet, ells han fet fins i tot, com hem parlat que és tan novedós el tema, en l'escenari més optimista, escolta bé el que et dic, a l'escenari més optimista està parlant entre 5 a 10 lesions al primer mes de competició. Per què? Perquè estem parlant de 72 hores entre partit i partit, altes temperatures, a més, perquè ja serà el ple mes de juliol, quasi juny-juliol, o sigui que encara més dificultat, i amb l'agravant de que s'estaran jugant la Lliga. O sigui, que no hi ha temps de recuperació ni mental ni físic, perquè podrà fer poques rotacions, perquè, evidentment, amb 11 partits que tenen amb aquesta intensitat, a l'esforç és màxim. I en aquest estudi recorden que fa uns anys, en el 2011, el futbol americà va haver una aturada de 4 mesos perquè el problema que van tenir amb les lesions cerebrals per culpa que els cascos no eren bons o no sé què, i aleshores es van plantar. Doncs quan van tornar a l'activitat, després d'aquests 4 mesos, va haver 600% més de lesions que les anteriors temporades. És a dir, clar, 600% més de lesions. És veritat que és un esport més de contacte encara que el futbol, però ells, amb aquests baremos que tenen, perquè no tenen antecedents per valorar, amb aquests baremos calculen que estaran entre 5 a 10 lesions al primer mes de competició. Parlant d'un equip que té 19 jugadors, feu números.
I el Barça, que tenia una plantilla curta. Javi Miguel, gràcies. Fins
gràcies
aviat.
A vosaltres.
A veure, això ens posa un panorama una mica complicat, Laia, tot i que hi ha un futbolista del Barça que diu que arribarà com un toro.
Sí, Braithwaite diu que tornarà més fort que mai després del confinament, com a mínim això és el que ha explicat en una entrevista a la televisió pública danesa. Ha dit, atenció, que el pla d'entrenament que envia el Barça als jugadors és només una tercera part del que ell fa diàriament d'exercicis. Diu que ha afegit exercicis per millorar doncs la resistència, la rapidesa, i que això el farà tornar més fort, però també amb un rol més important, perquè diu, ha dit en aquesta entrevista, he de ser titular en aquest Barça i ser golejador. No diguis, i ser golejador, golejador de l'equip i de la Lliga. Vull dir, que tornarà amb ànim. És cert que també hem parlat amb gent que ha tractat amb ell i em diu que tot i que soni una mica prepotent, potser, dius, bé, potser sí una mica,
Diu
que és un jugador que té molta confiança i que quan ho dius perquè realment està treballant per aconseguir-ho i que ell ho creu que pot aconseguir-ho. Per tant, veurem un nou Braithwaite.
Bé, escolta'm, ràpidament, però avui hi ha un capítol rapidíssim de Quino i Quien Liga a Itàlia.
A Itàlia, el primer ministre italià ja ha donat dates pel retorn dels entrenaments. El 4 de maig tornen entrenaments individuals, el 18 de maig entrenaments en petits grups i a principis de juny ja es podrà entrenar tota la plantilla. I després ja veurem quan comença.
Ahir explicava. Explicava la Copa que aquí a la Lliga Espanyola aniria una mica per aquí. I atenció perquè a la Lliga de Bàsquet Femenina han tirat pel dret. Han decidit que no hi ha campió, que no hi ha descensos, però sí ascensos. I això pot beneficiar un equip català, és el Sant Adrià. Ens ho explica l'Ernest Macià. Ernest, endavant.
Doncs sí, Francesc, pendents de la resolució oficial de la Federació Espanyola de Bàsquet, podem dir que el Sant Adrià doncs no ho té malament per pujar de categoria, sobretot perquè el tall s'ha fet en un moment en què l'equip és líder, és co-líder, però té millor baraix, en una temporada en què ha anat segon durant una bona part d'aquesta temporada, per tant no ha fet una temporada perfecta, però és cert que l'any passat, encara no fa un any, recordo que estava el Marina Besòs en el dia del descens contra Perfumeries, ho van haver de jugar tot l'últim dia amb el Perfumeries, i que al cap de pocs dies, bé, aquell dia una vall de llàgrimes, i al cap de pocs dies l'equip es desintegrava. Algunes marxaven, algunes jugadores rebien ofertes d'universitats americanes, d'altres marxaven com l'Aina Ius o la Lliga Femenina i l'entrenador, i per tant calia reconstruir de nou, però hi havia la idea de tornar a la màxima categoria. Doncs veto aquí que si les coses van com han d'anar, hi ha moltes opcions que això passi.
L'any que ve, per tant, que podrien tenir tres equips catalans a la Lliga Femenina, el Girona, la Seu i qui sap si el Sant Adrià. Per cert, Laia, que s'ha suspès la Volta a Catalunya de l'edició número 100.
Sí, ja finalment no es farà aquest any, el 2020. L'edició número 100 es farà el 2021.
Acabem el programa gairebé, però tenim una última secció. Cada dia us col·locarem un dels continguts habituals en format més reduït. Avui tenim Transfermarkt amb el Marc Maiola.
Transfermarkt.
Hola, com esteu? Espero que estigueu bé, vosaltres, que les vostres famílies també estiguin bé i que tot això acabi ràpid. Avui havíem pensat fer una versió casolana del Transfermarkt. Això és una samarreta i en cap cas un pijama. No us ensenyo la part de baix, això sí, i he hagut de tancar aquesta porta corredera perquè els nens s'enfilen per les parets, per intentar no sentir els seus crits. Però bé, com us deia, hem intentat fer una edició especial del Transfermarkt i he triat tres jugadors que encara teníem en cartera de les vostres propostes que tenen tres característiques comunes, tenen tres denominadors comuns. I és que tots tres són austríacs, tots tres han passat per les categories inferiors del Salzburg i tots tres actualment juguen a la Bundesliga. Comencem per Konrad Laim, que és un centrecampista, un migcentre de 22 anys del Red Bull, del Rasenballsport Leipzig. És una peça fonamental per entendre la bona temporada del conjunt de Julian Nagelsmann. És un migcentre d'equilibri, un migcentre molt precís en la passada de seguretat. Acostuma a oferir progressió en el joc gràcies a aquesta primera passada. També té capacitat i presència física per la conducció, per batre línies i superar-les en conducció, i de tant en tant també s'arrisca, se la juga en passades més profundes, més verticals, que acostumen a connectar amb els allunyats. És bastant complet també a nivell tàctic, sobretot pel que fa als desdoblaments defensius. De vegades en diem cobertures, mec error, perquè el que fa Laima i altres migcentres no són cobertures, són desdoblaments defensius. Què és? Doncs quan un lateral s'incorpora a l'atac, en aquest cas imaginem-nos que Mukiele a la dreta o Angelinho a l'esquerra del Leipzig s'incorporen a l'atac, doncs aleshores Laima el que fa és ocupar aquesta teòrica posició del lateral, se'n va a l'esquerra per cobrir el lloc d'Angelinho o a la dreta per ocupar la posició de Mukiele, de tal manera que l'equip està preparat davant una possible pèrdua. Les cobertures també les fa bé, és a dir, la cobertura és en aquest cas si l'extrem de l'equip rival encara Angelinho, doncs ell, Laima, s'apropa a Angelinho, el seu company, en cas que sigui superat el lateral, doncs ell pot sortir al pas de l'extrem rival de torn per intentar recuperar la pilota, normalment amb encert. És un futbolista que té contracte fins al 2023, un valor de mercat de 24 milions d'euros. Ara mateix tots els futbolistes han perdut valor de mercat per culpa del coronavirus, però que, com dic, és fonamental per entendre la bona temporada del conjunt de Julian Nagelsmann. Era una petició d'en Víctor. Seguim. El següent austríac és Stefan Laine. No confondre. Laime, al migcentre, s'escriu amb M i aquest Laine és amb N. Tots dos són austríacs, tots dos han sortit del Salzburg, tots dos juguen a la Bundesliga. En aquest cas, és futbolista del Borussia Mönchengladbach i un lateral dret molt interessant. Ja és més gran, té 27 anys i és un jugador que destaca per la seva precisió en la conducció, en els controls de pilota. És un jugador tècnicament bastant ben dotat. No és una una moto en el sentit que no és especialment ràpid, però sí que pot repetir esforços, amunt i avall tota l'estona l'aina i normalment ocupant els espais amb precisió. Això ofereix línies de passada al seu equip en pilota, permet progressar al Borussia Mönchengladbach i després quan arriba a línia de fons i centre és bastant precís en aquesta centrada. Va ser un dels millors laterals de les últimes edicions de l'Europa League i ho està fent molt bé aquesta temporada amb el Borussia. Contracte fins al 2024, valor de mercat de 14 milions i mig, ens el demana en Lluís. I finalment, el tercer en discòrdia és Martin Hinteregger. És un defensa central de 27 anys, també, en aquest cas de l'Eintracht de Frankfurt, i que destaca sobretot per la seva presència física. És un jugador molt contundent en els duels, no s'ho pensa dues vegades a l'hora d'anar a terra o xocar amb els rivals, acostuma a imposar aquesta superioritat física per recuperar la pilota, és valent en aquest sentit. Després té bon desplaçament amb l'esquerra, sobretot en llarg més que en curt, acostuma a combinar més bé amb els seus companys. Esquerrà, com dic, això també és molt interessant al tractar-se d'un central perquè et pot orientar la sortida de pilota en funció de les necessitats del teu equip. A mi sempre m'agrada tenir com a mínim un central esquerrà a la plantilla. I després és golejador, és un dels defenses més golejadors d'aquesta temporada. Ja porta 6 gols, és potent en el joc aeri, però també té aquest 6è sentit per recollir pilotes mortes a l'àrea rival, sobretot en jugades d'estratègia. També contracta fins al 2024, valor de mercat de 14 milions i mig i és el tercer dels austríacs que avui us volia comentar, han passat al Salzburg i en present, i suposo que també futur, a la Bundesliga alemanya. Una abraçada a tots.
Tres noms que ja tenim apuntats, que ens dona el Maiola. I atenció, abans d'acabar, l'Espanyol ha anunciat com quedarà el tema de la reducció de sous dels jugadors del primer equip.
Finalment han acordat una rebaixa del 19% del salari anual dels jugadors en cas que no es reprengui la competició. Si s'acaba jugant la Lliga, aquesta rebaixa serà d'un 4%. I, a més, també important, els jugadors que acabaven contracte el 30 de juny han acceptat allargar el contracte fins que s'acabi aquesta temporada, si s'acaba jugant.
I va, ja que estem amb l'Espanyol, acabem amb unes imatges d'un artista, que ja sabíem que era artista al terreny de joc, marcant gols, però atenció, fixa't com pinta Raúl de Tomàs, ho va penjar i les xarxes, què et sembla aquesta tècnica que té?
No, home, és molt tècnic, jo vas dir dibuix tècnic, no és artístic, és molt allò, tu feies al col·le? Allò,
no, jo era molt dolent.
Punt de fuga, no? El que fa RBT?
No ho sé. Bé, us deixem amb aquestes imatges de Raúl de Tomàs dibuixant. Si us agrada, feu like, si no, també. Fins demà, Home Edition, a Esport 3, a les 3 quarts d'11, a les xarxes a les 11. Adéu-siau.
Adéu.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.